Mercè Mont, què tal? Aquí continuem a les veus del matí. I escolta'm una coseta, avui crec que ens farà il·lusió, no?, el que farem, una estoneta.
Jo crec que avui tenim una d'aquelles convidades de luxe que feia temps que havia de passar per la ràdio i avui, que ha vingut de visita, l'hem volgut pescar.
Anava a dir-te, digue-li la veritat, l'hem enganyada totalment.
L'hem enredat una miqueta,
perquè ha vingut i dic, va, posa de còmode aquest estudi, estarem molt més tranquils i ja has aparegut tu amb els auriculars i ja aquí canvia la cosa una miqueta. Però pensava que que es posaria nerviosa. No, al contrari. Ja és tota una professional. Gemma Alegrí, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Ostres, feia temps que no et veiem per aquí per l'estudi.
Feia temps.
A tu te veig sovint, però ara et veig més per fotos.
Sí, no?
Després
per fotos,
entrarem en matèria.
Vale.
Com estàs?
Mira, tu dius que no estic nerviosa, però una mica sí. T'he de reconèixer, vull dir, em fa molta il·lusió. Això és com tornar a casa. Per mi és el supertòpic de tornar a casa.
Si el micro amb tu...
Sí, però aquí sempre es respira un ambient com especial, com... Bueno, és... Sí.
Gemma Alegrí, per la gent que no et conegui, tu vas començar en aquests estudis fa una colla d'anys. Tu te'n recordes a quina edat vas començar i què és el que més recordes d'aquells inicis?
Sí, jo crec que vaig entrar per la porta quan tenia 15 anys, perquè a més jo sóc del novembre, vull dir que encara no havia fet els 16 anys, i vaig entrar per la porta venint a dir hola, jo vull fer ràdio, vull ser periodista, què puc fer? I qui em va obrir la porta va ser l'Ivan, què vols fer? I jo llavors anava per periodista esportiva, que al final, spoiler, no ha acabat sent, però llavors feia una secció d'esports els divendres a la tarda en què repassàvem els resultats del Barça, la prèvia del partit, llavors vam començar a fer el Barça femení, vull dir que...
Bueno, i jo me'n recordo que també per fer pràctiques en directe feies radiofórmula, també.
També.
Vas estar fent alguns dies radiofórmula, que dius, aquí tothom, crec que aquí a la ràdio tothom ha passat per radiofórmula, eh?
Sí.
És el que té l'emissora municipal, no?
És això, és que és meravellós perquè, a més, jo sempre pensant, no, jo davant del micro, parlar, el que sigui, però escolta'm, vull dir, la ràdio no és res sense els seus tècnics i això és una cosa que també prens amb el temps. Per tant, tu com a principiant també has d'aprendre a fer servir la taula de so, per tant, de fet, la vaig aprendre a utilitzar aquí, o sigui...
Que això és el que una miqueta vas comentar en aquell temps, que el fet d'haver estat aquí en una emissora municipal, quan estaves estudiant, notaves moltíssim la diferència amb la resta de gent que no podia tenir aquestes oportunitats.
Totalment,
no?
I no només això, sinó que els professors ens ho deien a la universitat. Escolta, tu ens ho preguntaven directament a classe, quan fèiem classe de ràdio i l'assignatura, el que sigui. Tu vens d'una emissora municipal, no? I ells mateixos ja ho sabien, si sí o si no, per com et poses davant del micro, per com projectes la veu... És que es nota molt, i ara els estudiants que venen de pràctiques, jo els dic sempre, vull dir, a la mínima oportunitat que tingueu, aneu a la ràdio al poble del costat, a la ràdio del vostre poble, piqueu la porta i graveu radiofórmula, és que és igual.
Ha passat a l'altre cantó, Mercè, ara és ella la que fa la pregunta, Has fet ràdio? Has anat a la ràdio?
Sí. És que és importantíssim.
Què recordes d'aquella època a Ràdio Vilafant, Gemma? Perquè suposo que algun moment, alguna entrevista, no sé, alguna cosa et deu haver quedat marcat per sempre, no? Aquelles coses que no s'obliden, perquè és inevitable.
Jo recordo que ens ho passàvem molt bé, i dic ens ho passàvem perquè a mi hi havia en Víctor Grau, que el coneixeu de sobres, i en Marc Olgueres, que fèiem un programa, per què no dir-ho, xulíssim, que ara segurament l'escoltaríem i diríem mare de Déu, què fèiem davant del micro, no? Vull dir que ens semblaria una bogeria i que ara segurament no el firmaríem i ens faria fins i tot certa vergonyeta, però jo recordo, és que és una època que recordo molt carinyo, recordo agafar l'AVE pitant els divendres a la tarda, el meu avi esperar-me a l'estació i portar-me pitant cap aquí, perquè això sí que al meu avi sempre li agrairé, i això, aquestes presses de trucar amb Víctor mentre estàvem a l'AVE, escolta, el guió l'hem de tancar, això ho hem de fer així, fem aquesta entrevista, sempre a mi m'ha agradat molt la cultura, per tant sempre fèiem com entrevistes, quan venia la temporada alta, doncs les entrevistes de la temporada alta, quan venia també, com que m'agraden els esports, la cursa de la dona, doncs les entrevistes de la cursa de la dona, vull dir que cada any anàvem fent una miqueta el mateix, però cada any anàvem sent una mica més grans, i evidentment recordo molt l'últim dia, vull dir, vaig plorar molt aquell dia, que de fet no era ni a la ràdio, perquè era època Covid, no podíem venir, era a casa l'Ivan, al jardí, vull dir que era allà sí que podíem fer ràdio i a més estar a l'aire lliure, però aquell dia és que recordo que vaig plorar molt, vaig preparar un text, perquè jo sempre he sigut també molt d'escriure, que ells no s'esperaven, i la seva emoció, bueno, clar, és que vam acabar plorant tots aquell dia.
Sí, no, la veritat no ens ho esperàvem, i la veritat és que va ser Home, perquè són molts, és el que tu deies, són molts moments. La gent no es pot imaginar, quan obres el micro, tu estàs aquí, fas el teu programa i tal, però clar, les hores que estàs fora d'aquest micro, la família, l'equip, no?, que crees i el vincle, doncs va sortir tot aquells moments que vam estar
que,
visquent.
Al final són amics per sempre, perquè jo amb en Víctor i en Marc ens coneixem des de que això, jo tenia 15 anys, per tant, ells en tenien 14, perquè són més petits que jo, i ens escrivim, ens veiem, quedem per sopar, i és absolutament fora de la ràdio, però és que tot va començar aquí, vull dir que jo sense la ràdio no hagués conegut a dos dels meus amics d'ara.
És a dir, tu tenies clar que la ràdio t'agradava, que t'hi volies molt dedicar, i fas periodisme.
Sí, exacte, o sigui, jo des de que era molt, molt petita, vull dir que tenia 10 anys i sempre ho dic i sempre ho explico, jo feia 5è de primària i deia, jo és que vull ser periodista, perquè jo veia la gent i els periodistes que treballaven al TN, al Telenotícies de TV3, i deia, jo vull ser la Núria Soler, i tenia 10 anys i recordo que l'any després, a 6è, ens van fer no, la projecció aquesta de què vol ser, amb un hexàgon de color taronges, que me'n recordo molt, 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 i havíem d'enganxar doncs, el cos d'algú i la nostra cara. Jo vaig enganxar el cos de la Núria Soler i la meva cara, perquè jo volia ser periodista. I llavors això, el meu pare va ser molt insistent de si vols ser periodista i vols fer ràdio, has de fer ràdio abans d'anar a la uni, perquè no et passi doncs, això. Vaig venir aquí, m'ho vaig passar teta, però molt, molt bé, i després, és que no ho vaig ni dubtar, bé, potser us estic mentint, vaig tenir 2 mesos abans d'anar a la selectivitat un moment de magisteri o periodisme, perquè els meus pares són profes tots dos, i la meva mare recordo que va dir, a veure, portes des que tens 10 anys dient-me que vols fer periodisme. Jo, la decisió és teva, per tant, no tinc cap mena de problema, ni el que vulguis fer faràs, però pensa tu bé. I llavors vaig dir, no, és que zero dubtes, periodisme la primera opció, periodisme la segona opció, vull dir que jo crec que de les 8 opcions...
Quant d'important no va ser això, aquest reforç, no?, i aquest acompanyament i el dir, escolta'm, no, perquè...
Totalment.
Antigament poder t'haguessin dit no, fes la feina que s'ha fet a casa tota la vida i a tu que t'hagin dit, escolta'm, que tens vocació i que tens talent per fer això, sí, tira endavant, no? I mira, tot
això portat. Sempre és una altra cosa, vull dir que li agraeixo al meu avi que em portés a la ràdio, però els agraeixo molt als meus pares també el fet que em diguessin, no, tothom pensa, ostres, periodisme, a l'edat que estem, no hi haurà sortides, no tindràs feina, no? És el típic mantra que anem sentint, el discurs aquest terrorífic que... Des d'aquí dic que, evidentment, que no, que si algú està sentint això i vol fer periodisme, que es llenci a la piscina de cap, absolutament, vull dir, feina n'hi ha, i n'hi ha molta. Després hem de parlar amb quines condicions, però de feina n'hi ha i n'hi ha molta. Als meus pares els agrairé molt que des del primer moment van dir, és que no van dubtar ni un segon de si vols fer periodisme, igual que si haguessis volgut fer arqueologia, magisteri o ser paleta... El que tu vulguis i el que tu creguis. I després, quan entres a la universitat i vegis si t'has equivocat o no, ja tirarem enrere o endavant. Però és que no ho van dubtar mai i això sí que els agraeix sempre.
Què et va aportar la carrera? Què recordes aquells anys també d'estudis?
És que també és el mateix que la ràdio una mica. Les meves amigues d'ara són les meves amigues de la universitat, són les meves millors amigues, són unes persones meravelloses, per tant, vull dir que m'han acompanyat molts anys de la meva vida i també penso que m'han acompanyat en uns anys... Ostres, molt bèsties de la meva vida, vull dir, dels 18 als 22 anys passen moltes coses i vull dir, segur les meves amigues i després un parell o tres de professors que m'emporto per sempre, vull dir que tenir de professora la Mònica t'arribes quan tu el que vols és fer ràdio i segurament alguna vegada t'has imaginat presentant al matí de Catalunya Ràdio, no? Perquè tot ens ha passat, això igualment que quan abans es deia, no sé, Núria Soler, TV3 Barcelona, no? També típic que t'imagines quan estudies periodisme dir això. Mònica Tarribas o l'Antoni Esteve, que era el meu profe de tele, que jo li vaig dir, jo vull fer ràdio, i ella em va dir, no, tu has d'anar cap a la tele. I pensava, jo la tele, no. I de moment li ha dit a l'Antoni que estic fent ràdio, però que qui sap si... Per tant, les amigues i alguns profes, que no tots, però alguns sí.
Alguns pinitos de tele vas fer amb els projectes doncs, que vas estar realitzant.
És que és meravellosa la tele, però és molt lenta, t'he de dir.
Sí, és molt lenta.
És molt lenta. És que la ràdio és meravellosa. Tu agafes, és que no cal ni el micro, que evidentment que sí, perquè soni millor que no se'ns enfadi l'Ivan, que és tècnic, Però vas amb el mòbil a qualsevol lloc, a qualsevol moment, i és que entres en directe a la ràdio, és que és, i això la tele no ho té.
No ho té,
perquè necessites gravar, necessites l'entrevistat, necessites tot pactat... És que la ràdio és meravellosa.
És una professional. Des de que, és que no cal que li diguis res, que ja té tema i
no,
té tema.
No, perquè sempre he xerrat molt jo.
No, però...
Ahir 5, que ara es diu I5, em van fer fora amb la taula i la cadira per parlar a classe. I va passar el director de l'escola i la meva mare, que clar, era profe allà. no saps després... I jo tenia 5 anys, vull dir que... I em van fer fora per xerrar. Sí, la meva tutora deia que era una cotorra vella. I ara...
Doncs mira, aquesta cotorra vella...
I la vaig trobar fa no gaire i vaig dir, Dolors, ara em paguen per...
Exacte, eh?
Ara em paguen per xerrar.
S'ha transformat en una professional. Clar, Mercè va estar amb nosaltres i després va venir el salt. Gemma, va venir el salt, doncs... Com va ser aquest procés? Vas tenir algun, no sé, nervis en algun moment o
i ara els tinc.
O dubtes de dir, ostres, clar, una cadena gran, perquè estem parlant que ara estàs...
Jo volia preguntar primer com hi arriba aquí.
Exacte.
Com hi arribes? Com hi entres a la cadena SER? Perquè actualment estàs a Ràdio Barcelona, Gemma, sí. Però clar, portes molt de temps en aquí i has anat passant per diferents programes. Explica'ns una miqueta.
Doncs jo estava a la universitat i després recordo que a final de quart de carrera ens van enviar un típic mail de la uni dient a Ràdio Barcelona, a la cadena SER ofereixen pràctiques a l'estiu, remunerades, que són pràctiques extracurriculars, per tant, més enllà de les que has fet ja a la universitat. I jo, i els primers 60 que envien el mail aniran a fer una prova. I jo no vaig, o sigui, vaig rebre el mail i al cap de dos segons ja havia enviat el meu currículum, havia respost al correu, el que fos. I clar, com que havia sigut una de les primeres, vaig anar cap allà a fer una prova. Van ser 3 proves, perquè si em passaves la primera, feies la segona i així successivament. La primera va ser un test d'actualitat, doncs amb noms de consellers, preguntant què és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, vull dir, preguntes d'actualitat, i després la redacció d'una notícia. I si tu passaves aquesta prova, anaves a la tarda a fer una prova de locució, perquè evidentment estem parlant de la ràdio. El que no sabíem en aquell moment és que la prova de locució... tu havies de locutar la notícia que tu havies escrit. Per tant, jo quan vaig veure la meva lletra, que no me l'entenc, vaig dir, no pot ser, no pot ser que em passi això. Més recordo que era un dia que estava molt refredada. I bé, al final vaig passar la primera prova, al cap de 2 o 3 hores em van enviar un mail de vine aquesta tarda. Quan vaig veure la meva lletra i el refredat, vaig trucar a la meva mare, mama, no m'agafaran, estic molt refredada, però vaig passar també la prova de locució i al cap de 2 dies em van trucar per fer una entrevista. I recordo que, bueno, a l'entrevista hi havia els caps de la ràdio, algun cap de secció en aquell moment, i jo els hi vaig explicar que era de Figueres i que havia vingut a Ràdio Vilafant, vull dir que els hi vaig... vaig xerrar molt en aquella entrevista i quan vaig sortir li vaig dir a la meva mare, és que crec que he estat molt simpàtica, mama, no sé si m'he passat.
Bueno.
Però no. I a més, recordo també al final de l'entrevista, jo estava, dic, bueno, ja està, ja es veia que aquella conversa s'acabava, i em diuen, però tu escoltes la ràdio? I jo pensava, sí... Molt, perquè a més, ara l'escolto més que llavors, però jo tota la meva vida he escoltat, i encara escolto, de fet, ara també escolto la SER, però he escoltat RAC1 molt, i jo pensant, i ara què dic? O sigui, dic la veritat o no? I vaig dir, sí, molt, RAC1. I després vaig pensar, mira, ja està, si t'agafen, però vaig dir, primer la veritat.
La sinceritat per davant, no?
Sempre. La sinceritat per davant. I al cap d'uns dies em va trucar el qui llavors era el cap de continguts de la ràdio, un Ramon Iglesias, que jo estava al cotxe fent una migdiada perquè, bueno, no sé on era amb els meus pares, i em vaig perdre com 2 trucades d'en Ramon. I llavors quan ho vaig veure, la meva mare, és que ets boja, que ara ja no t'agafaran. I, Ramon, perdona. No, que si vols venir, recordo la frase, em va dir, diu, vols venir a treballar amb nosaltres a l'estiu? Sí, clar, vale, comença a estar el dia. Vaig estar 3 mesos allà i el 17 de setembre, és que aquelles dates les tinc molt, molt clares, es va acabar. Un estiu meravellós en què vaig fer també molts amics, molts companys, jo on treballar i pensava, és que treballes amb bèsties, o sigui, són uns absoluts professionals els meus companys, ho pensava llavors i continuo pensant ara, de la política, dels successos, és que era bueno, jo pensava, jo no seré mai com ells. I al cap de... Bueno, vaig marxar plorant perquè, bueno, tot era una mica dramàtic. Ens estimàvem molt. I al cap de 2 setmanes, que jo estava fent una substitució al setmanari Empordà, que encara no havia d'acabar Humanitats a la Pompeu i tot, em truca la meva excap i em diu, hi ha una plaça fixa i és per tu si la vols.
Però
jo, uau.
I a mi m'havien ofert abans també a la SER un contracte de 3 hores de pràctiques del matí, però jo vaig dir que no perquè jo el gener me n'anava al Canadà a estudiar. I vaig dir, ostres, per un contracte de 3 hores de pràctiques jo no deixo perdre l'experiència que és anar-te'n mig any al Canadà. Però quan em truca una segona vegada i em diu, ara és una plaça fixa de dilluns a divendres i és per tu, és que no... Llavors vaig dir... D'acord, m'ho pensaré, sí, però jo sabia que, evidentment, que volia...
Ja estaves amb el bolígraf preparat, eh?
I sí, va, li vaig anar re uns dies per pensar-m'ho i recordo que vaig anar a fer un cafè amb ell al cap de 2-3 dies i vaig dir que sí, que em quedava. Llavors vaig estar un any fent tribunals i successos, que va ser una època durilla perquè, bueno, perquè la temàtica és molt dura i recordo que anava, doncs, a... Jo, que acabava de sortir de la carrera, a judicis d'agressions sexuals i homicidis i assassinats, vull dir que era... Era un moment, a més, jo sense tenir massa idea de dret, vull dir que vaig patir bastant en aquell moment.
Però un gran aprenentatge, segurament, Gemma.
Va ser una passada, perquè a més són temes, no?, que la... Jo treballo sempre en català, però quan els companys de Madrid volen alguna cosa, has d'entrar per Madrid, i entrar per Madrid vol dir parlar en castellà, i el meu castellà és una mica regulero, és una mica empordanès, però vull dir que era la immediatesa absoluta, no? Jo recordo el cas Alves, quan anuncien, no?, quan la jutgessa d'instrucció diu que l'Alves que dormirà a la presó a partir de llavors, és que hi era jo davant de la Ciutat de la Justícia i truquen de la ventana de Carles Francino, has d'entrar ja. I interrompre la ventana, que dius, perdó, però per favor, que tinc 22 anys, què estic fent explicant? I recordo, aquest moment el recordo molt, molt. Al cap d'un any, la meva cap va decidir que potser s'havia passat, no? No sé si ho va pensar així, però que jo havia de fer més temes de societat i més temes, doncs, això, de municipal, i vaig estar un any i mig a la secció de Barcelona i d'àrea metropolitana, que ha sigut una experiència maquíssima, perquè a més a Barcelona hi passen mil milions de coses, per tant, jo sempre ho deia...
Va ser com un màster per conèixer Barcelona ràpidament.
Jo pensava, a mi que em posin una tenda de campanya a l'Ajuntament, vull dir, jo vivia a l'Ajuntament de Barcelona, no? I ha sigut meravellós, i després, encara ara, a vegades em pregunto que per què a mi, però fa un parell o tres de mesos els meus caps em van proposar si volia fer l'informatiu del migdia, del cap de setmana, presentar l'informatiu i editar l'informatiu. I també va ser una mica com el que em va passar quan em va trucar la segona vegada. Vaig haver de dir que sí, m'ho pensaré, però és que clar que volia presentar l'informatiu i bueno, portem 4 caps de setmana amb molts nervis, passant una mica malament per la pressió, no tant d'ell, sinó la meva mateixa, que m'he posat sempre, però gaudint-ho també quan puc, sí.
Doncs déu-n'hi-do, Gemma, com
sí,
ens has explicat una miqueta tot aquest recorregut professional que jo crec que t'està aportant moltíssim. A més, et nota que ho gaudeixes, que ho pots disfrutar i compartir també, que això és molt important al cap i a la fi, no? Quan aquella nena en el seu moment tenia molt clar que volia ser periodista, segurament no s'imaginava, no?, que avui estaria on està.
No, per res del món. I jo pensava, bueno, és que potser, no? És que, però no, tenia el micro, és que és el que us dic, jo quan feia I5 i em van fer fora per xerrar i llavors em trobo la professora i dic no, és que a mi m'han fet, o sigui, ara em parlen per xerrar. És que no m'ho hagués imaginat mai, i menys amb tan poc temps, és que a vegades penso, és que tens 24 anys, vull dir, tota aquesta pressió, no?, que em poso jo sempre, però això va de caràcters, a vegades l'hauria de frenar una mica perquè no cal.
Per això vens i t'escapes a l'Alt Empordà, no?
Exacte.
Per carregar una miqueta les piles
i
descansar.
Veure el mar, anar a l'escala, sí.
No, és que jo estava escoltant tota l'estona i m'estava fins i tot emocionant, no? Perquè sé tot el que t'agrada i sé el que t'estimes tot plegat i que amb aquest temps que portes, totes les vivències que has tingut i les que t'arribaran segur. I dius, no, m'agrada quan deies, no sé per què a mi. Diu, perquè, bueno, perquè ets com ets i perquè amb la gent que t'envolta, doncs, ets com ets i poder, per això... És la teva forma de ser, no?, que et porta aquestes coses, no? El que dèiem sempre, que les coses positives venen perquè tu ets positiva. I llavors, doncs, és un orgull per nosaltres i per mi personalment, doncs, tot el que t'està passant. Vull dir que amb això m'ha emocionat molt, m'estava emocionant i dic, no parlis ara, Ivan, que encara et saltarà alguna llagrimeta.
Jo sempre ho dic i ho continuaré repetint. Vull dir que si jo sóc on sóc, calmem-nos, eh? Vull dir que sí. Tampoc és una cosa... Però és gràcies a tu, en part, vull dir que, insisteixo, qui em va obrir la porta de baix va ser tu i qui m'aguantava aquí els divendres a la tarda, segurament quan tenies ganes de plegar fent una secció d'esports...
I el bé com ho passava.
Ens ho passava molt bé.
Passava molt bé. I per molts èxits més, Gemma.
Ara
mateix te podem escoltar a l'hora 14?
A l'hora 14. Sí, això és dissabtes i diu... L'hora 14 és sempre, que és sempre perquè és l'informatiu del migdia.
Però la Gemma Alegrí.
La Gemma Alegrí, doncs això, els dissabtes i els diumenges a partir de les 2:05, sobretot això, 2:05, perquè de 2 a 2:05 hi ha 5 minuts de titulars de Madrid, que a vegades, sobretot la meva àvia m'escriu, està sonant en castellà? Sí, però espera't 5 minuts, no? Per tant, de 2:05 a 2:45, els dissabtes i els diumenges, que quan sona la sintonia i sento el meu nom...
Uau! Sí.
Uau, impressiona molt.
Bueno, és l'adrenalina aquesta necessària, no?, per després tirar endavant aquest informatiu, aquest programa. Gemma, tens les portes obertes sempre que vulguis.
Gràcies,
per nosaltres
és que he vingut
luxe...
per sentir-me a casa, per estar segura.
Per relaxar-te una miqueta.
Sí.
I per nosaltres és un plaer, Gemma. Gràcies per també explicar-ho, perquè sempre són fonts d'inspiració els testimonis de la gent. Ens tornem a trobar.
Gràcies a vosaltres, una abraçada immensa.